A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, bon dimecres, benvinguts a La Tertúlia. Avui tinc representació laurediana, diguem el 100%, aquí amb nosaltres a La Tertúlia. Antoni Miralles, benvingut.
Bon dia, gràcies per invitar-me.
Un plaer tenir-te aquí. I per fer-nos companyia i fer-te companyia a La Tertúlia, Jacint Risco,
benvingut. Bona tarda. Bueno, gràcies també per convidar-me.
Un plaer tenir-vos aquí. Bé, comentàvem temperatures fresquetes, nevada bonica, una més, aquesta nit que ens ha deixat una miqueta d'enfarinada a certes cotes. Compta'm els allaus, perquè malauradament, dius, es va afegint gruix de neu i gruix de neu, però malauradament, tant els Pirineus com els Alps, clar, la neu és maca, però ha afegit gruix i l'estabilitat del mantell nival, doncs, és la que és.
Que ningú se n'oblidi d'això, dels allaus. Mm. I compte, és veritat que nosaltres tenim un servei boníssim, dels millors que pot haver-hi en Europa, del tema dels allaus, cosa que ens han de congratular, però aquí sí que, si em permets, faig una crida a tothom que cuidado amb els desallaus, perquè no estem acostumats potser a tanta neu, abans també en parlàvem,
que sí.
I les allaus són terribles. Bueno, qui ho ha viscut, que jo l'he viscut unes quantes, dius, ostres, la natura és molt, 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 molt traïdora. És molt maca, però és molt traïdora. I la neu s'ha de respectar moltíssim. I a més, els llocs senyalitzats, que no s'hi ha d'anar, no s'ha d'aparcar, etcètera, etcètera. És veritat que la voràgine que hem tingut de construccions, recordo, a més, amunt de la Cortina, hi ha una urbanització que està en plena llengua d'una allau. Clar, quan n'hi ha plill d'allau, doncs han d'evacuar tothom i tothom d'hotels d'Ordino i cap aquí, cap allà. És a dir, hem sigut tan tontos de que hem construït amb... No vull recordar l'allau d'Arinsal, no? Allà. Tu vas a Arinsal i tens cases a Arinsal que puges cap a les pistes i hi ha cases allà que diuen tindre doncs, 300 anys i estan allà. Per tant, en sabien més els antics que no pas nosaltres amb tots els ordenadors, no? Per tant, sí, una crida que molt en compte en la neu, i a partir d'ara que farà menys fred i possiblement pari de nevar, les capes de neu, això serà molt perillós. De fet, em sembla que Arcalís encara està tancat pel perill de llaus.
Sí, correcte, el que dius, Jacint, Arcalís està tancat pel perill de llaus. Clar, primerament la carretera d'accés, per començar també, que hi ha alguns allaus que estan doncs, per la carretera d'accés a Arcalís, d'això també les galeries s'han fet per protegir la carretera, entre altres, i després l'estació en si també, que hi ha alguns, diguem, canals d'allau de risc, i malauradament doncs, també aquest pobre noi que ha traspassat fa uns dies per allau, no? Aleshores, la prudència màxima.
I en prudència i tot, ten probabilitat d'accidents, així que n'hi ha que extremar les possibilitats de no sortir de les pistes, anar per on tens que anar i respectar una mica les directrius que marquen a les pistes, perquè, com dius, en molta cura ja han tingut un accident aquest any, un accident mortal, vol dir que encara i tot que estem preparats i que estem a sobre de tot, encara tenim alguna davallada, algun problema important, però bueno, paciència.
Sí, paciència. Bé, lo bo dintre d'aquesta nevada, malgrat de les adversitats climatològiques, el Trofeu Borrufa ha pogut començar, hi ha hagut ja 4 medalles per a esquiadors andorrans. Bé, és una competició, diem, que i més a més ara que d'aquí pocs dies comencen els Jocs Olímpics d'hivern, on tindrem una representació andorrana més important que mai, tenim un viver de pròxims potser esquiadors de nivell nacional doncs, que aniran pujant.
Sí, sí. El problema és que hasta on podem arribar. És a dir, som un país petit, tenim les condicions i tenim les instal·lacions que tenim i per altra part també tot l'esquema d'entrenament i no és el mateix que fan a Suïssa, a Àustria, que tenen ja una estructura d'esport molt més potent que la nostra i és difícil treure un esquiador que arriba a una final o que arriba a els 10 primers o 20 primers. De totes maneres, tenim una... Avui s'ha caigut el Joan Verdú, però bueno, pot passar també, no? En la quarta porta s'ha caigut. Pot passar. Esperem que es recuperi prou aviat i que tinguem unes Olimpiades en molt d'èxit.
Sí, bueno, això també fa somiar doncs, tots aquests joves que estan al món de la competició, veure que hi ha alguns que han seguit els seus passos i que han arribat a aquest nivell. Aleshores, bueno, és esperançador. Bueno, tot dit això, els hi desitgem, doncs, encara molts èxits per aquests dies de burrufa per la delegació. Una cosa, doncs, sí que malauradament és d'actualitat, menys delictes per violència domèstica, però més maltractaments, un 17% més, i doncs, diuen que calen dos batlles més per resoldre, doncs, els 200 de causes pendents. Dius, Déu-n'hi-do.
Això és una xacra, sí? És una xacra que ens hem de posar sí o sí. Sí, és inadmissible la violència de gènere i qualsevol tipus de violència, però la violència de gènere és inadmissible. Aleshores, aquí, per molt que fiquis mitjans, per molt que fiquis lleis, per molt que fiquis el que vulguis, resulta que si la societat no comprèn que això no pot ser, si no eduquem els nostres fills a que això no pot ser, clar, com és possible que n'hi hagi més? Escolti, és que ja n'hi ha prou, no? Llavors, clar, jo crec que aquí el sistema educatiu ha de començar, perquè nosaltres potser ja estem perduts amb aquest tema educatiu de que això és una xacra i no pot continuar aquest tema. I no pot la fiscalia advertir com ha advertit amb molt bon criteri i dir això s'ha d'acabar. Ficar més balles segurament sí, però ficar penes més fortes segurament també, però si no creem una consciència col·lectiva sobre aquest tema no ens en sortirem. Però ja parlo de violència de qualsevol tipus. La de gènere, que és el... A veure, jo és que finalment, per mi aquests vocabularis a mi em rellisquen finalment, perquè per mi violència és d'un pare amb un fill, d'un fill amb un pare, d'un pare amb un... d'una dona amb el seu espòs, però jo quan era policia hi havia una senyora a dalt les Caldes que li fotia unes pallisses a l'home de madre i senyor mío. Doncs clar, això... Ara anem a les lleis d'avui i resulta que aquesta senyora tindria menys pena que no pas si fos al revés del senyor. Tot això és una mica complicat. Puc entendre les reivindicacions del sexe oposat, del sexe femení en aquest sentit, perquè és veritat que tradicionalment ha sigut així.
El número de casos.
També hi ha hagut la reversa, no? I també hi ha hagut allò que se'n diu, perquè també ho he viscut com a policia, allò que se'n diu la violència psicològica que fa una dona a l'home, sobretot amb els divorcis, amb les separacions. Recordo que els diumenges a la tarda el despatx de policia era, bueno, una eina constant. Però, independentment de tot això, jo crec que potser nosaltres no hem arribat a temps, encara que, si no hi creguem, hem d'anar amb bastó, això ho tenim clar, però el que és molt important, és que a educació se'n faci càrrec. I acabo amb un petit apunt. Fa no gaire temps el Micó, bueno, i el CRES van en l'enquesta que hi havia un gran nombre de joves que justificaven la violència cap a les noies. Dic, ostres, dic què estem fent? No, perquè, clar, finalment és la nostra responsabilitat que la nostra joventut no surti amb aquestes coses, no? Per tant, una dada increïblement dolenta, potser de les més dolentes que he sentit, no, darrerament, no? La dada que acaba de donar la fiscalia, jo penso que, a més, amb tots els ets i uts, escolti, miri, hi ha hagut aquest augment, no pot ser, han de fer quelcom.
Aquí no entenem, molta vegada no entenem més que el palo per aquests problemes i les penes podrien ser en un moment determinat canviar i ser més fortes perquè la gent tinga una mica més de por i més de respecte a tot el que és la llei. Però, de totes maneres, el problema dels batlles ja teníem ja a la porta. És a dir, l'any passat sabien que es jubilaven 3 batlles i que tenien que tenir el substitut i el que no podem fer és esperar que se'n vagin per agafar un altre. És a dir, tu quan tens una empresa i tens una persona que es jubilarà d'aquí 6 mesos, d'aquí 3 mesos o que sigui, tu abans ja agafes la gent per cobrir aquest problema. I ara tots correguen, oh, 3 batlles i 3 fiscals perquè no n'hi ha prou gent. Escolta, que això ho parlàvem ja l'any passat. Ja sabien que aquests 3 batlles es jubilarien i que faria falta gent. Però no fa falta esperar que arriben a jubilar-se. El dia de la jubilació comencem a buscar aquests 3 batlles nous. Tenen que incorporar això, una falta de previsió per part del govern.
I a més a més, el que dius també, Antoni, hi ha hagut nomenaments de batlles que han canviat, doncs, de funció entre altres tribunals, també. també doncs, balles doncs, que també doncs, seran mares i a partir d'aquí doncs, tens que tenir, com dir, un coixí per dir-ho així, en gent que pugui estar malta i altres coses.
I si n'hi ha casos com el BPA que ha hipotecat a tres balles, però el que no pots fer és que acabi tota la, tot el procés per donar una solució. Si te saps que tindràs aquests tres valles ocupats, doncs dona-li marxa, agafa més valles, dosifica el que necessites per tenir la resposta que necessita el país, que al cap i a la fi és un país petitet, que tampoc és allò que diuen, no, és que n'hi ha 4 milions de persones i tenim molts conflictes, no? Pues, els conflictes són els que són i no, més o menys no n'hi ha molta diferència d'un any per l'altre. El que fa falta és focalitzar la resposta i focalitzar en temps, no quan s'ha acabat i tenim el problema. Quan estàs malalt, pues ja el problema ja no hi ha solució. Si tens... te prepares abans d'estar malalt, doncs tens més possibilitats de que arribes en una bona salut a quan siguis vell.
Del que deia el Jacint, hi ha un símil que preocupant de la joventut que acceptaven o trobaven normal aquesta violència, per dir-ho així.
Sí, sí.
Aquí diré, hi ha una possible relació d'influència xarxes socials, música, reggaeton, paraules de cançons que a vegades doncs, són molt denigrants cap a la dona. Dius, clar, tot això nodreix una cultura indirecta al jovent que per ells ho fan així, no diríem lògic, no? Però natural.
Tampoc hem de ser il·lusos. Aviam. La violència de gènere hi ha sigut sempre, el que passa és que ara se sap més. No és que es denunciï més, és que se sap més. Per què? Perquè els mitjans de comunicació, etc., la fiscalia, els informes de la fiscalia, de la policia, l'altre dia el director de la policia ho va dir, doncs, algú qui li fa cas a algú, estrenya més els cercles contra aquests violents, ajudar-los perquè també s'ha d'ajudar. O sigui, el primer és la víctima. O sigui, la víctima és la primera que ha d'ajudar el sistema. I aquí sembla que el sistema, balles, escolti, no. Les balles em semblen bé, a mi les lleis em semblen bé, però primer la víctima. I després, a qui hem d'ajudar més? A l'agressor, perquè no hi torni, perquè si no, això és com els restaurants. No, escolti, no, amb això no torni, a vindre aquí no torni. Això és al revés dels restaurants, no? I una cosa pel col·lapse de la justícia, un petit apunt, perquè a vegades algú m'ho ha preguntat, dic, mira, el mateix problema, la justícia el té que el servei d'urgències. El servei d'urgències d'Andorra per què està col·lapsat? I perdona per l'expressió, bueno, no la diré. Per què? Perquè anem allà per tonteries. Anem per tonteries, a urgències. No que podem anar al metge, no. I anem a urgències, anem a col·lapsar urgències. A la justícia, el 95% dels casos no caldria anar-hi. Per què? Si hi hagués un servei de mediació potent o un servei d'arbitratge potent i que la gent hi cregués, doncs llavors som-hi. Però què passa? I aquí també m'hi fico jo, de professió. I els lletrats que fem? No, tu tranquil, que anem a la vetlla i tot això. I llavors resulta que són xorrades, tonteries. Escolta, que no em poso d'acord, jo que sé, amb la pensió d'aliments teva, que tu m'has de pagar 300, jo m'he pagat 350. Escolta, doncs en lloc d'anar-me amb un procés judicial, vinga, vetlles, fiscals, no sé què, cap aquí, cap allà. O bé, anem amb un procés de mediació primer. Per exemple, a Espanya hi ha quasi tots els processos on, civils, sobretot, penals, aquí ja no discuteixo, perquè el penal... Aquí és un codi penal i, com dic jo, la Constitució negativa, el que no pots fer. Però els processos civils estan inundant la vetllia, però petites tonteries. O sigui, jo no em poso d'acord amb tu, què? Perquè no m'has pagat, jo què sé, els esquisos del nen. Procés judicial. Ala, toma. Vinga, ho ha de revisar el fiscal perquè resulta que és un menor, que no sé què. És increïble. És a dir, ens han dotat, i aquí vinc jo, ens han dotat un sistema judicial a miralls de països grans que no serveix, com deia el company, per un país petit, i aquí estic completament d'acord amb ell. Abans a Espanya i aquí a Andorra, hi havia el que existia, els jutges de poc, encara existeixen avui, depèn de la quantia, venins allà, tu què et passa? Ah, doncs mira, va, vinga, va, paga i s'ha acabat. Ja està, i s'acabava. Abans això ho feia amb la policia. Avui en dia un nen et trenca, el teu nen, que té 8 anys, se li correix amb un roc trencar una vidriera d'un magatzem d'aquestos que d'on Toni has dirigit. Mare de Déu, el vidre tot costarà, si et ve el pare i dius, mira, escolta, que mira, el vidre i col·locar-lo m'ha costat 80 euros. Ah, no, ha intervingut la policia, aquell vidre costarà 80 euros, posar-lo i tot,
Sí, sí,
però el sistema judicial...
Tardarem 6 mesos...
No, però espera. Quant costarà el sistema judicial? Perquè què? Declaracions menors, advocats, psicòlegs, no sé què... No. Para! parem el carro, parem el carro, afluixem la màquina. És dir, jo no dic que els justiciables no tinguin que tenir els seus drets, clar que sí, però home, anem a coses clares. Davant d'un delicte hi ha un codi penal, però davant de, ho dic clarament, de xorrades, no podem col·lapsar el sistema judicial. I el sistema judicial està col·lapsat perquè el 95% dels casos són que es podien solucionar amb mediació o amb arbitratge. I acabo. I a Espanya i a França, i a tot arreu de la Unió Europea, ja s'està posant que si hi ha un litigi, primer, vinga. Ah, no, el secretari judicial, mediació, vinga. Que no hi ha acord possible, doncs vale, anem a veure el tercer, que li diguem un jutge, però també li podríem dir un mediador, o també li podríem dir un àrbitre, perquè està fent exactament el mateix. Un batlle, amb un tema civil, l'únic que està aplicant és, a veure, tu què vols, i tu què vols? Bueno, a mi em sembla que és així. I llavors resulta que si no estàs d'acord amb el batlle, vostè vas al Tribunal Superior. Escolti, miri, oh, vinga, imagineu-vos el problema, us estic parlant jo, per exemple, un desacord amb pensió d'aliments, sí, sí. Pot anar al Constitucional i fins i tot a Europa. Hola, ostres, aviam, jo crec que hauríem de començar a pensar en emmotllar-nos, com ha dit molt bé el company, que té tota la raó, de que aquí som un país de 80.000 habitants i hem de tenir una justícia garantista, faltaria més, que per això tenim una Constitució, però àgil. Ara no som àgils. I no sé si aquestes xifres, ara que ve aquesta fotografia que el teu nom, sembla que hi havia uns 5.500 dossiers pendents a la Batllia. Això és terrible per un país petit, com deia el company.
Sí, no, la veritat. Però això també, moltes vegades, com dius tu, és a dir, l'urgència no funciona bé perquè no tenim un CAP que sigui eficient. Si tingueren el centre d'assistència primària, tu aniries primer al CAP abans d'anar a l'hospital. Ara no, ara com no estàs... Com no ho tens clar, el del CAP, i si te donaran el servei, perquè allí no n'hi ha ningú, només n'hi ha a lo millor una infermera, o n'hi ha gent, un metge o un, sobretot pediatres, que és la majoria de gent que va corregint, passa alguna cosa al nano, no saps què fer, a l'hospital, la primera feina. Pues això donaria també una resposta més immediata per d'un costat, perquè estarà més a prop el CAP segur que l'hospital, i per altra part tindria la urgència... aguantaria pues, els casos més greus i més importants, que és el que funciona, perquè n'hi ha el 90% dels casos també que arriben, pues, en el xiquet que té febre, que no sé què, que l'ha sortit, que quan ha fet caca ha tingut no sé què, i coses d'aquestes que serien, entre cometes, solucionables en un CAP, en una bona resposta.
I a més a més, afegir que la ministra en Pau Descansi Ferrer, me recordo perfectament que va ficar el servei de permanències mèdiques al cap de setmana, que ara està funcionant molt bé, però també està col·lapsat. Ah, aquesta la història també està col·lapsat. Vale? I a més, la normativa, la ministra de Salut fa molt temps, la derivació inversa, que se'n diu. És a dir, tu vas a urgències i et diuen, no, escolta, en lloc d'estar aquí a urgències pel que tens, et derivo el teu metge de capçalera que t'ha de donar hora en 2-3 dies. Clar, si és algo, aviam... Si tenim un tall, jo què sé, al cap, doncs no, hauran de ficar punts. Ara, si és un tema que el metge pot veure, però clar, aquesta derivació inversa resulta que també és opcional. Clar, jo sóc pare i tinc un nen petit, no, porta-la al pediatre, no, jo vull la solució avui. Clar, aquest és el problema, és la immediatesa que volem, clar, i els serveis, és veritat que amb la població que ha augmentat, a mi em va preocupar moltíssim el que va dir la directora de l'hospital. Diu, amb 5 anys, si això no canvia... l'hospital estarà col·lapsat. Ostres, estem parlant de la sanitat. Estem parlant de que nosaltres a lo millor no podem tindre un llit a l'hospital si ens dona allò que sé, un còlic. Ostres, clar, és que això és molt preocupant. Dius, ostres, aquí ens... Parem una mica com la justícia, no? Parem perquè tenim algo, tenim un problema grandiós. O creixer, o deixem de créixer de cop o fem algo. Però el que no pot ser és que ja, advertim o els especialistes estiguin advertint d'aquest problema que podem tenir a l'hospital i no diguem res. I estem parlant igual que la justícia. Solucionarà el tema de la violència de gènere posar 3 batlles més i 3 fiscals més? No. Per què? Perquè és un tema de la societat, el que tu deies del reggaeton i aquestes històries. És un tema de que la societat es creï que això és una xacra i ja està. I a partir d'aquí, me recordo una vegada un tinent coronel de la Guàrdia Civil, jo vull terminar con el contrabando. Tu no hi acabaràs mai amb el contrabando mentre hi hagi un diferencial de preu. No acabaràs mai. El gran contrabando probablement sí, però aquella bitlleta que s'emporta 4 cartrons de tabaco cap a la Seu, que també és contrabando, ja, això no ho solucionaràs. Per tant, bueno, fico aquest exemple perquè ningú es pot esperar que la violència de gènere ara s'erradiqui del tot. Però el que tenen que fer les institucions i sobretot la societat, que hem començat per això, és que realment ens creguem que això ho hem d'erradicar. D'aquesta manera baixaran les estadístiques i baixaran sobretot les víctimes, perquè a mi el que em preocupen són les víctimes i també els agressors perquè puguin que reformar-se, que se'n diu, no? Perdó.
Sí, del que ha dit el Jacint, Antoni, cerca hi ha encara feina, tant d'un cantó, institucions mitjans, i també la part educacional també, per reduir els dos cantons.
Mira, a més que ja he començat de petit, la gent de petit, quan tu estàs en un nen i té un conflicte en el col·legi i li han pegat, el pare diu haver-les fotut dos, és a dir, estem creant més aprendre a defensar-se que aprendre a no tenir el conflicte. I això una mica també que canviar una mica la manera de fer les coses. És a dir, l'educació és molt important, cada vegada és molt important, la inversió en educació cada vegada l'hem parlat moltes vegades, que la gent jove té que tenir un objectiu i ara s'han perdut els objectius, no saben on anar, no saben què fer, no saben
valors.
Què...
Tots. Valors, aquests que tenim el cabell valors, blanc efectivament, ja...
Efectivament. Però han perdut valors. el foco i això, reconduir-ho, no és fàcil. No és fàcil, però tot part des de l'educació i tot part de tenir un esquema que siga per tothom, no només una escola andorrana o una escola francesa o una escola espanyola, que ja n'hi ha diferències, ja n'hi ha diferències de valor i interpretació de cada cosa, però tenim que parlar en una direcció i tenim molt clar que a la gent jove n'hi ha que donar-li un objectiu i que quan digui tu que seràs de gran, la gent que tinga clar que serà de gran o per on té que anar, jo, youtuber, jo, funcionari. Aquesta és la resposta més típica ara mateix de la gent jove quan li demanes. I això no és el futur és un altre.
Sí, aviam com dibuixen aquest futur. En parlarem ara després de la pausa publicitària. Anem a publicitat i tornem a trobar doncs, l'Antoni Miralles i el Jacint Risco amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Tens un Bizum? Tens un altre Bizum? I un altre, i un altre? No paren d'entrar Bizums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bizum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bizum Empreses de Creant.
I un altre Bizum, i un altre, i un altre.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb el Jacint Risco i l'Antoni Miralles. Bé, parlaves de tema educació, ho comentava ahir a La Tertúlia, que el 26 i 27 de febrer hi haurà a Andorra doncs, un esdeveniment per a, doncs, el futur del jove, unes 80 i algo institucions per a l'estudi. Bé, serà una miqueta una manera de sentar el cap de lo que volen fer. Tu comentaves, Jacint, tema del contraban. Bueno, el pas a la casa, el ministre ho ha dit, es volen posar més ferms i s'ha revocat una llicència de venda de tabac, un establiment comercial. Bueno, és una de les maneres, també.
Bueno, si això una mica el meu company em podrà parlar millor que jo, perquè ha estat gran un dels alts dirigents. Aviam, anem a veure. Hi ha la mercaderia, la mercaderia s'ha de vendre. Escolti, clar, si el govern a tu et fica que... Jo me'n recordo quan van ficar les franges duaneres, jo estava a la policia, almenys eren els que controlava el contrabando, i dius, ostres, clar, la franja duanera està... I què passa amb els comerços del pas? Ah, perquè estaven dintre de la franja duanera perquè era un quilòmetre i mig. Ah, a veure, resultava que el quilòmetre i mig arribava al punt de trobada, també. Eh? I aquí dic al company que ja em diu que sí perquè és així. No, i que no em sembla malament, ni quilòmetre i mig, ni dos, ni tres. Però clar, aquí la problemàtica quina és? Si jo tinc un negoci en el qual venc tabac i em puc vendre més, Què passa? Que no em puc vendre més de 10 cartrons o no sé què? Bueno, en fi, no vull estar amb la normativa, amb la normativa perquè, a veure, és la que és i no la discutiré, o puc estar d'acord o no, eh? Però al cap i a la fi, jo, per un costat, entenc el comerciant, escolti, el comerciant té que viure i pagar els seus empleats, i per tant, escolti, vostè només em deixa vendre, jo què sé, si tinc 500 cartrons, només em deixa vendre 25 cada dia. Com ho fem, això? Perquè jo he de pagar la llum, els empleats, etcètera, etcètera. Un home, clar, és que no li pot vendre la mateixa persona. Bueno, va, comencem per aquí. Llavors, què passa? Que haurem de ficar cada persona entre allà una foto i no sé què, que està, sap què? Doncs mira, fem una cosa, que fem tots els cartrons de tabaco, els posem al despatx de policia, que sigui la policia que els vengui. Ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou, que estem en lliure mercat. Ara bé, que s'ha de respectar també els nostres veïns, clar que sí, clar que sí, i que s'han fet molts abusos, suposo que el meu company podrà parlar més que jo d'això, també és veritat, però bueno, aquests abusos i aquesta història han fet créixer el país. Això de que el 30% del PIB andorrà ve del pas de la casa, això ningú ho està dient moltes vegades, perquè això és així. El 30% del producte interior brut d'aquest país ve del pas de la casa. I dius, ostres, i què venen allà? No, espera't, és que venen figuretes de, sí, de cristal d'arquers. No, home, no fotem, no siguem il·lusos.
El 50% de les vendes de part de la casa és tabac i licor.
Clar.
50%. Vol dir que una gran part d'aquest 30% del PIB ve d'això. No, tampoc és... El que passa és que això ve d'abusos. Al final són abusos i al final... Tu vas al parc de la casa i demanes aquí qui fa contra de tabac? I diuen este. No fa falta fer més números ni complicar-se la vida. La gent sap molt bé qui fa i qui no fa, perquè no és normal que una botiga de 50 metres quadrats tinga, arriba el camió del tabac i porta 3 palets de tabac. Mira, tio, això no és així. Tots venen més o menys el mateix i la venda per metro quadrat de tabac és semblant, vulguis o no. A partir d'ahí, quan tu estàs una botiga petiteta i tens un camió que no para de descarregar palets, i dius, aquí hi ha algo. Perquè la gent no va allí perquè són més guapos. No és un problema de guapos o de lletjos. És un problema de que tenen alternatives que els altres comerciants no li donen. I al final, si avui el cap de govern... I a partir d'avui serem rigorosos. Vol dir que fins ara eren... una mà i una guitarra.
Laxistes.
Llavors, no, bueno, si vols que no tinguem contraband, pues farà com la ley seca, que van fer aquell de que me contava aquest matí, que contava de que el Leonel li demana el company i diu, però vostè vol de veritat que acabem això, perquè sabem on estan és que embotellen, on està el negoci, on estan, sabem tot, ara fa falta tenir els pebrots per anar allí i que després la màfia no te pela la família.
I dos coses a afegir a tot això. Aviam, estem en un país de lliure mercat i resulta que l'únic preu intervingut és el tabac,
sí,
amb un preu mínim.
Però això passa en molts països.
Vale, però aviam, però després agafes i dius, bueno, quan val un paquet de Marlboro a Puigcerdà i quan val a Burmadam?
O sigui, un 35% més.
Què passa? Quan amb el tema del Ricard, el Ricard espanyol, que diuen els francesos, no? El Ricard espanyol, que no el van a comprar a Figueres, per bou.
Claro.
Bueno, a més,
això no hi ha problema. No,
no, clar. A veure, clar, aviam, no fotem.
I el tabac tampoc n'hi havia problema. El que passa és que al final es van donar compte que venien els anglesos, s'emportaven tabac i el que s'emportava de tabac era el que es pagava el cap de setmana en Espanya de festa, perquè entre Espanya i Anglaterra no podien passar res. No?
El gran problema finalment va vindre del Regne Unit, perquè ells no es creien, i a més és comprensible, que Andorra gastés, i aquí tu m'ajudaràs, 5 tràilers setmanals de tabac anglès. 5 tràilers setmanals
Benson,
que venien d'Andorra, Benson i el Dunhill, i aquell de colorets. Clar, què passa? Que Andorra n'arribava un i els altres 4 tornaven cap a Anglaterra amb algo que passava aquí. Clar, al final va esclatar tot, va petar tot. No és que estigui revelant cap secret, perquè finalment tothom això ho sap. És, bueno, clar, és veritat que els 40 Ranger Rovers que passaven per Os de Civís amb 40 caixes de tabaco cada Range Rover, per això jo ho he vist, Dius, ostres, allò...
31 caixa, que venen en un ranx.
31, a mi m'havia dit algun contrabandista 40 caixes. Però, clar, ningú se n'oblida els 3-4 trailers que cada setmana passaven per la duana. Per la duana. Això és la realitat que va passar llavors, per això va esclatar tot. És a dir, un país que a més avisàvem, jo recordo que estava, on estava, escolteu, que això ens esclatarà. Oh, preocupis, no preocupis, que fem l'Andorra. Clar, què van fer l'Andorra? De cop i volta els grups especials d'intervenció rodejant la frontera.
Claro,
però això què és?
Va entrar unes fronteres en Europa i van venir tots aquí.
Clar, home, és que jo crec que hi ha una cosa, lo del sucre, les restitucions de la carn, etcètera, etcètera.
Sempre hi ha algun que és més...
Però aquí la història, al final, quina és? Erradicar el contraband serà impossible. El que passa és que el que hem de ser... A veure, França, al final, el que és tolerable ho farà. Que se'ls vendrà menys tabac al pas de la casa, segur. Haurem de fer d'altres coses al pas, que no vendre tabac i licors, com tu dius, que estic completament d'acord. Però haurem de mirar una altra cosa. Per què? Perquè el que tampoc pot ser és que França ens digui, fins aquí hem arribat. Clar, ja ens ha dit Espanya, fins aquí hem arribat, França també...
Una cosa és que tu portes tabaco per consum propi i que una vegada que agafes tabaco per fer negoci. I això és el problema que tenen, és que són els estancs francesos que després d'Andorra cap avall, fins que arribes a... Fent que arribes quasi a Foix, pues no es ven un paquet de tabaco.
No, jo me'n recordo amb algú de Tarascola i dic, sí, dic, és veritat, dic, els andorrans és el gran problema, clar, però els vaixells que arriben a Toulon, plens de tabaco de contrabando, els vaixells que arriben a Galícia, plens de tabaco de contrabando americà, aquells que arriben a la costa atlàntica francesa, els ports importants, aquells no tenen importància, o sigui, som nosaltres que posem el gasoil per aquests vaixells, no hi ha ni a prou. Però és cert, com que som petits, ens poden atacar més, que això és quan continuo amb la idea que deia el company al principi. Com que som petits, ens ataquen més. I al moment que ens ataquen, primer tremolem, després fem el que els altres no fan. L'altre dia el govern deia, no menciona la carta social, els altres estan pitjor. És veritat, però bé, nosaltres també ho hem d'arreglar, senyor ministre, amb la carta social també ho hem d'arreglar. Però ara... És veritat que tu te'n vas la mateixa avaluació, veus a Espanya, encara han complert menys que nosaltres. I dius, ostres, i què fan ells? Res, que vinguin a veure que ens diguin alguna cosa, hem de canviar. Cosa que nosaltres, com que som petits, no ho podem fer. I això ho hem de tindre clar. Si no ho tenim clar, això ho tenim tot fotut.
I el risc que té contraband, entre cometes, la gent que viu de tot això, és que no passa com en Galícia, que han canviat tot el tema del tabac per la droga.
No, i continua entrant tabac a Galícia. No?
Sí, però no, encara que n'hi ha més controls, n'hi ha més, però la gent se busca
a veure,
el camí per no treballar i per fer la cosa. Diners fàcil, eh?
A veure, una paperina de cocaïna són 30 caixes de tabaco. A nivell de preu, eh? Per tant, imagina't, una paperina me la poso.
Sí, sí, sí.
Vale? Bueno, 30 caixes potser no, però, sí, però sí, moltíssimes sí, caixes de tabaco, sí, sí. Una paperina sola de cocaïna, i a més si no està tallada. Perquè si està tallada, esgarribeus, eh? Un quilo de cocaïna et pot donar buf. Està tallada i més adulterada.
Jo que no entrem en aquest tema.
No, però és un tema...
Que tinguem un control estricte, que al final defensem de les crítiques de França, que és el cap i el filo que estem fent, és que no es queixi França. Si França no es queixa, pues l'equilibri està ben fet. Quan es queixa, pues apretem una mica, retrobem un altre equilibri i funcionem. I així anem tota la vida. Jo porto 30 anys i portem tota la vida així, eh? D'equilibris.
Però insisteixo moltíssim, hem de protegir el nostre comerciant. El comerciant que ho fa bé, sí, per què li han de tancar les portes a vendre?
No, este no tira.
Clar, és que, com tu has dit abans, són 3 o 4 al final que estan fent aquestes... Sí. I si han tancat un local, doncs ben fet que han fet.
No, ara
però ja n'hi ha prou.
Ja han vist les orelles, ja tenen la targeta vermella, ja la tenen a la mà, i això serà... Però, ara la gent s'ajustarà una mica.
Però no hem d'oblidar que gràcies a aquests comerciants es paguen els salaris dels metges, dels hospitals, dels policies...
Si no n'hi ha que veure, és que els ingressos l'ingressos de l'impost del tabac fa 20 anys i ara.
Sí, sí, és així.
Del que deia Jacint, hi havia una notícia que baixava el consum i els decomissos de marihuana i d'haixix, però el de cocaïna continuava doncs, a l'alça. Potser ha canviat el model, no diem econòmic, de contraband i de negoci d'aquestos. O sigui, han vist la perspectiva i la diferència ràpidament, ells també.
Mira, amb això us explicaré una vegada. No és una anècdota, perquè estàvem en un curs a Madrid, de la Policia Nacional, i va vindre un comissari i va dir una cosa que... Vosaltres tingueu en compte sempre que el preu de la droga i de les drogues d'ús sobretot el posa la policia. Clar, quedes estorat, dius, però què diu aquest home? Diu, sí, si jo pressiono, puja el preu. No? Mercat.
No? Oferta i demanda.
Oferta i demanda. Si la policia agafa una... puja el preu. Si la policia és més laxa, baixa el preu. Clar, què passa? Això és molt preocupant. Clar, que hagi baixat el haxís i que hagi pujat la cocaïna, què passa? O hi ha més poder adquisitiu o, a veure, i no per criticar els meus antics companys, perquè fan el que no, el que poden, el que saben i el que tenen que fer. Però és que en la realitat, si hi ha més cocaïna, ojo, eh? Ojo, per què? Perquè o hi ha laxitud en compte, o els traficants són més fins, perquè aquesta és una altra, o, però això és molt preocupant, aquesta dada, no l'havia sentit, i és molt preocupant. Aviam, que de droga, aquell que es pensi que la droga a Andorra, no hi ha droga, a Andorra som la cuna espiritual d'Europa perquè també tenim un copríncep bisbe, etc. Que no, senyor, que aquí hi ha droga, hi ha de tot, i reggaeton, i violència de gènere, i el que vulgueu. En petita escala, sí. Però aquesta dada, perdoneu, però és molt preocupant que hagi pujat la cocaïna, perquè, a veure, és una droga molt, molt, molt... A veure, que per la salut és dolentíssima. L'altre, finalment, és una cosa... natural, però bueno, que és al·lucinògena i després et provoca danys al cervell, no? Sí. Però és que la cocaïna, ojo, la dependència psíquica, no té dependència física, però psíquica sí, i és terrible la dependència psíquica a la cocaïna.
Sí, això...
Continuem. Mals números. Força per la policia, sí. Molta força i vinga per ells.
Sí, que això doncs, farà baixar potser el consum i el preu.
Sí, però tornem a les mateixes. Un tema de cultura. Sí. És un tema de cultura, un tema d'educació. Escolta, que les drogues són dolentes perquè per la salut. I això ha d'anar insistint des de petit. Però, no, escolta, que no. Ara, que...
L'accessibilitat n'hi ha que intentar d'alguna manera que no sigui.
Sí, sí, el tràfic sobretot. Sí. Consum veurem. El consum serà complicat de baixar. Sí.
Tu, Jacint, que estàs a la cas per al tema de la gent gran, de les pensions, bé, s'està parlant aquests dies, doncs, tema de la reforma de les pensions, que hi tenim que venir sí o sí, ho deia el senyor Cinca fa pocs dies, i també doncs, hi ha hagut la fiscalia que recorria contra la causa penal i s'oposava a l'arxiu de l'escàndol de les pensions a la CAS. O sigui que no sé si serà un lema de la propera campanya per les properes generals, però aquí serà doncs, un tros de pastís gros per al partit que es vulgui presentar amb aquest tema. Bueno, ho tenim que fer sí o sí.
Ja porto molt temps dient el tema de les pensions. A veure, per mi, petit parèntesi, n'hem parlat abans, per mi és més greu el tema del dèficit sanitari que el de les pensions. Les pensions, com va dir el company Jordi Cinca, les pensions el dia del tall de que no hi haurà diners a la Guardiola serà aproximadament, els estudis actuarials parlen del 2050, per tant, tots els polítics ho veuen lluny, lejos, per això no ens encara tenim beneficis. La reforma sanitària és urgent. Per què? Perquè aquest any ja hem sobrepassat quasi els 45 milions d'euros de dèficit i encara no ha operat l'Alzheimer de veritat, que això està previst per l'any 2050. Serà terrible perquè això s'inverteix en impostos. No tenim una caixa per les prestacions sanitàries. No la tenim. Doncs això és terrible, perquè haurem de pujar els impostos sí o sí, perquè el govern no tindrà... Clar, al final què passa? O hi ha retallada, que segurament hi serà, tot això del pla de salut, i amb la ministra a vegades li he dit, escolta, no vesteixis tant, digues que no, això no ho pagaràs i ja està. I punt, i així ho tindrem tots clar, no? Però almenys que es parli clar i català, però és que el dèficit sanitari em preocupa més que el dèficit de les pensions. Dit això, amb aquest parèntesi, sí. Però el Jordi Cinca, el dimarts passat, en una entrevista a Andorra Televisió, va dir una cosa que, dius, clar, els polítics ho veuen lluny, això.
Claro.
Diu, i això només és qüestió de valentia política. La CAS ja ha posat a sobre la taula el que s'ha de fer, I el que no es pot fer, també ho va dir el Jordi Cinque, i estic d'acord amb ell, perquè vam ser junts que ho vam presentar fins i tot al Consell General, és que, escolti, no es poden fer reformes paramètriques. Escolti, no, el 2014 o el 2015 ell mateix va pujar 2 punts a la cotització i amb això que vam retrasar 2 anys el que la Guardiola no s'esgotés, no? Escolti, això no és la solució. Les solucions estan a sobre la taula. El que passa és que cal valentia política. Valentia de que el Consell General, d'una vegada per totes, agafi. I que això no dona vots, clar que no.
Claro que no.
Clar que no el dona, perquè tu explica-li tu a un empresari que li pujaràs, jo que sé, per dir una bestiesa, un 4 o un 5% les cotitzacions dels seus empleats. Clar, 4 o 5% menys de benefici. Cosa que és normal. Els negocis estan per guanyar diners, bueno, i amb aquests diners pagar els seus impostos.
No és així, no és directament proporcional. No perquè pagués un 4 més de... tens un 4% menys de benefici, no és això. Però el problema no és aquest. El problema n'hi ha... L'empresari necessita negocis que siguin rentables, està clar, d'un costat, i per altra part necessitem polítics valents per prendre les solucions que facin falta. Tenim, aquí som més claus de 2 coses. Primer, quan dius de pujar d'impostos, ja n'hi ha un problema. I segon, quan dius algo referent als que treballen en l'administració, és un segon problema. Són més claus de les 2 coses. Primer, la falta de valentia dels polítics, perquè pujar impostos són boig, i un país com el nostre, que és fonamentalment de dretes, això pesa molt, i per altra part, tot l'esquema de l'administració i el cost de l'administració, que no para de créixer, que també ningú agafa aquest estic per donar-hi solució i reduir aquest cost, no, de cost normal de treball del govern, perquè cada vegada és més alt. I tenim eines, i tenim moltes coses, i tenim tecnologia, i tenim moltes coses que totes les empreses han ficat en marxa per reduir el cost i assegurar la seva rendibilitat, i en el nostre cas, com són persones que voten, i una part important dels vots venen d'aquestes persones, pues ningú fa cas, ningú es fica mà el gabinet en la mà per prendre solucions, i és un problema molt greu.
Del que dius, Antoni, em venen 2 coses ara en reflexió perquè ho comenteu. Una, el país és petit, però alguns polítics també són empresaris. Això també és una altra cosa que...
Pocs, la majoria... La majoria treballa en l'administració.
Bueno, alguns, per dir-ho així, l'altre deies que era un país de dretes, i també, si mirem en el retrovisor 30 anys enrere, ara parlem d'impostos, però fa 30 anys enrere parlaves d'impostos a Andorra i era com parlar del dimoni, quasi, quasi.
Clar, l'únic que em parlava és el malaurat Òscar Ribas. Ojalà li haguéssim fet cas, perquè no hagués un tio que posar un sistema impositiu o correcuites per exigències de l'exterior, no? A veure, jo amb això del tema de les cotitzacions socials al final, jo vull recordar, per exemple, fa la pressió sobre les cotitzacions socials, perquè nosaltres tenim el mateix sistema, que ells és el 48%, nosaltres hi paguem el 12%, de què ens queixem? Que posis els diners a algú? No, bé, aquesta és la realitat, no n'hi ha una altra de realitat. És a dir, el que està dient el Jordi Cinque és veritat, escolti, i a més jo afegeixo, miri, si vostè posa 1 euro a la cas, 1 euro, vostè a la cas li en torna 3. Aquí tinc un negociant, un directiu de negoci. Això és un negoci? Sí, per la persona sí, però si em posa un entorn en 3, vagi vostè a un banc a veure si li donaran aquest rendiment.
Claro.
Impossible, clar. Aquest 1-3 fa que
no siguin...
Demà,
el
Jordi, quan li pregunta com a president, escolti, això quan s'acaba la mina, escolti, és que m'és igual, però si hi ha 1-3, si és 1-3 i això fa, des de l'any 68 que està durant, doncs imagini's vostè el que hi ha. Actualment hi ha 2.000 milions d'euros, sí, és veritat. 900 va començar el fons de reserva, i en aquests 10 anys, que ara celebra el desaniversari, s'han guanyat 1.000 milions. No hem d'oblidar que d'aquests 1.000 milions, 500 els han posat tots nosaltres, i els altres 500, amb molt bona gestió, finalment, i amb una llei molt, molt estricta, en quant a com s'ha d'invertir i s'ha de guanyar l'IPC, etcètera, etcètera. Sí, sí, s'ha fet molt bona feina, s'han guanyat en 10 anys 500 milions d'euros fent moure els actius financers. Això s'ha d'aplaudir a tothom, perquè qui ha fet tot això?
Sí, sí.
A més, amb les restriccions que té la llei del fons de reserva de jubilació. Per tant, tal com va fer el Jordi l'altre dia, i jo també, que soc membre del Consell d'Administració del Fons de Reserva, s'ha de felicitar tot el personal que tenim allà, perquè en realitat són 500 milions d'euros, el pressupost de l'Estat.
50 cada any.
El pressupost de l'Estat. El pressupost de l'Estat, em sembla que són 600 milions. Bé, això hem sigut capaços de fer, llavors. Però, clar, el que no podem fer és obviar això. Escolti, les pensions han de ser suficients, és a dir, és a dir, per viure. Les pensions han de ser sostenibles, les han de poder pagar. I les pensions han de ser equitatives. Si jo poso un euro, el que no pot ser és que me'n tornin 3, perquè és impossible, ara que me'n tornin 1,10, però home, algun rendiment hauré de tindre jo si poso els diners allà, sí, doncs han de, aquestes tres coses han de ser la base, i ha de ser el que els polítics o que els grups parlamentaris o diguem-li com vulguin han de tenir en compte. Aquestes tres potes han de ser suficients que la gent pugui viure, han de ser sostenibles que es puguin pagar i han de ser equitatives. I això ja ho vam dir quan vam fer la proposta a la Seguretat Social, als membres de la Seguretat Social que vam enviar la proposta al Consell General en l'anterior legislatura, i continuem mantenint-nos amb el mateix. Sistemes n'hi ha molts. Jo tinc un vídeo, per exemple, al meu canal de YouTube, que això ho explico. Ho explico, la proposta de la Seguretat Social i una mica la visió que la mateixa Seguretat Social no volia dir perquè era... Però escolti, jo com a seu membre elegit puc dir el que em sembli. I allà dic, no, escolti, això hauria de ser així. I allà està reflectit perquè a mi se'm va elegir perquè realment donés la meva opinió, no? Per això se'm va elegir. I això és el que dic. Ara bé, d'aquí a fer... Molts han qualificat que el Jordi Cinc ha donat el discurs de la por. No, aquest discurs ja el deia el Pepe Delgado. El Pepe Delgado fa 12 anys, que també s'aconseix, escolti, que això no pot ser, però és que fa més de 20 anys ja ho deia més gent, que això és insostenible. És insostenible. Perquè, i repeteixo, tan senzill com això, jo poso un euro a la CAS i la CAS me'n torna 3. 3 ara, 3,2 ara. 3,2. I això són números. I davant dels números ja m'explicaré a vosaltres que, bueno, no. Ell sobretot que està titular de negocis
Això està clar. Si tu tens una guardiola i tu vas ficant la guardiola i després vas traient, quan no fiques més vas traient, i arriba un moment que t'has quedat sense pesta, sense peles.
I la guardiola no creix
no.
Sola, o sigui, el dipòsit que té.
I gràcies que hem treballat en aquests diners i han tingut un bon resultat, però podia haver ser al revés, que han tingut a vegades han tingut alguna davallada important i algun cop important d'aquestes comptes, eh?
Clar, moltes vegades s'ha dit, me'n recordo fa un parell o tres d'anys, en pandèmia es va perdre més de 100 milions. Clar, la gent diu, ostres, que vau perdre? No, espera. Es va perdre 100 milions latents. És a dir, aviam, els diners estan allà, el que passa és que hem produït menys. Doncs els diners no estan allà, no és que els haguem perdut, estan allà. És com sí. Si tu vas en borsa i tu, si perds a la borsa o perds en qualsevol cosa, si tu tens 10.000 euros i ara en valen 9.000, comptablement en valen 9.000, però tu tens 10.000. Però comptablement per què? Perquè han perdut valor. A partir del moment en què tu et pugen, llavors quan vendràs, per què? Perquè tindràs un benefici. No? Pues això és una mica el que va passar. És veritat que portem 2 o 3 anys de bonança, sí. És veritat que aquell any van perdre tant, jo tampoc m'ho creia, és a dir, hi havia pèrdues en la renda fixa. Estaven en negatiu. Sí. Bons alemanys, triple A, a 10 anys, tenien interès negatiu. O sigui, tu ficaves 10.000 euros i en rebies 9.900. Hola, escolti, però és que és un... bons a l'Estat, que són a plaç fixa, a 10 anys. O sigui, tu com podies invertir una cosa que era negativa? O sigui, va ser increïble. I aquí, és veritat, es va perdre 100 milions d'euros. Però es van perdre latents, comptables. No es van perdre físicament.
Després s'han recuperat i ja està.
S'han recuperat i ja està. I ara, i torno a repetir, la gestió del fons de reserva ha donat en aquests 10 últims anys 500 milions d'euros. Els altres 500 milions els han posat religiosament tots els ciutadans. És així de clar. A partir d'aquí, tot això és la realitat. Jo... també convido, com va fer el Jordi l'altre dia, i també com a membre del Consell d'Administració, sisplau, senyors dels grups parlamentaris, poseu-vos d'acord i feu una reforma ja com Déu mana. Sigueu valents. És que si no, és el que em va dir, és que comença la legislatura, no en sé, passa un any, passa dos, a la que ja em vull decidir, hi ha eleccions d'aquí 2 anys.
L'altre. El problema, patada.
Clar, però és que com que el problema no el tindré jo ara, que el tingui el que vindrà.
No, i s'empare moltes vegades, no, és que canviarà, creixerà el país, tindrem més de 100.000 persones, aquests pagaran i no sé què, i el cuento de la lechera és molt fàcil de contar. I la realitat és, poses un, treus tres.
Aquesta és la realitat.
Però aquesta és la realitat.
I em dirà, i llavors com és que són les pensions tan baixes? Sí, pagui vostè el càlcul, pagui vostè el càlcul. És que és molt fàcil. El que vostè ha aportat i el que vostè li retornarà amb l'esperança de vida. Jo me'n recordo una vegada quan em vaig presentar a les eleccions amb un pobre home, un home m'ho preguntava i li vaig fer el símil. Miri, vostè ha aportat 100.000 euros. Això està calculat que en 10 anys li retornarem.
I la resta?
I la resta d'on surt? Clar, perquè l'esperança de vida està a 85 anys.
Claro.
I si vostè viu fins al 95, aquests 20 anys algú ha de posar els diners, perquè els seus no són. Per tant, aquí hi ha la relació de l'1 a 3. Sí. Jo crec que és la manera simple d'explicar.
No, sí.
La manera simple d'explicar és que tu poses un euro a la casa i la casa te'n torna 3.
Abans te mories en 70 i pico i ara et mors en 80 i pico. I això d'aquests 10 anys no queden calés a la Guardiola per pagar.
Sí, segons les últimes estadístiques era 81-82 per als homes i 86 per a les dones. O sigui que és el que ha dit molt bé el Jacint. Antoni Miralles, moltes gràcies per vingut avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer tenir-te aquí. Jacint Risco, merci per la teva presència.
Gràcies per convidar-me.
Us dic fins la propera. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.